Thank you. Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta. Sí, en Ràdio Colarà, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radiocolarà.org. I és des d'aquesta pàgina, radioclara.org, des d'on pots trobar, on pots trobar les diferents maneres que hi ha de col·laborar econòmicament amb el sosteniment, amb el manteniment de Ràdio Clara. Perquè, com podràs imaginar-te, això no és de l'aire, és a dir, la llum, el telèfon, l'aigua, totes les despeses, l'aparataig tècnic, en fi, totes les coses que són necessàries per a una emissora de ràdio amb una certa qualitat, doncs les tenim i esperem comptar amb la teua ajuda. Perquè estem segurs que tu també desitges que continua existint un mitjà com Ràdio Clara, una veu diferent en el panorama audiovisual valencià, una veu que dona veu als que no tenen veu, i valga la redundància, i que te dona enfocaments i punts de vista que mai trobaràs en les emissores comercials a l'ús. Un motiu pel qual és interessant, i nosaltres també te ho demanem, que col·labores amb nosaltres, perquè això, com diria aquell, és compartir la faena. La faena i l'esforç. I si desgraciadament no pots col·laborar perquè la teua economia és molt precària, doncs gràcies de totes maneres. La Descoberta, un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, 2 hores 2, així, a Ràdio Clara. Un programa en el qual pots participar, si t'avellis, a través del telèfon, amb el 96 391 57 21. O si preferixes, 96 391 5721. O més encara, si vols, de 3 en 3, 963 915 721. Això sí, sempre fem el mateix advertiment: si ens telefones i no és el dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa, doncs dissortadament no podrem agafar-te el telèfon en entre altres coses, perquè no estarem així al costat. Així que si no pots telefonar a aquestes hores, si ho fas, te demanem que ho facis quan sona la música, no quan estiguem parlant. I si no ho pots fer, doncs tira mà del correu, que per això està. Correu postal o correu electrònic. descobertark@gmail.com. La Descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així una setmana més, ja quan estem en trànsit del mes de febrer al mes de març, i el fred continua les seues amenaces en la ciutat. Esta setmana està anunciat que farà encara un fred que pela, i ja dic, què s'ha fet del temps aquell, d'aquell horatge que se feia en falles, que te permetia anar en mànega curta a migdia, ben abrigada de nit, això sí. En fin, que olerem a fer, l'oratge és impredictible, així que deixarem de banda perquè, en fi, ja pareix, no, perquè al final pareixerà que estem parlant en un ascensor de l'oratge. Continuem sense tindre notícies, si algú en sap alguna que ens ho comunique, sobre l'incident de Benimaclet de fa ja 10 dies, i que sembla ser que la policia continua sent incapaç de trobar a la persona que va llançar un líquid abrasiu a una manifestació per la, en record de Guillem Agulló. La veritat és que hi ha vegades que resulta, si més no, curiós com la policia, que és capaç de trobar, després de àrdues investigacions, algun que altre malfactor, a vegades té una impossibilitat pràcticament material de trobar una cosa tan senzilla com en un bloc de 3 pisos trobar qui ha llançat pel balcó un líquid abrasiu que a banda va ser vist per molta gent. Però es veu que ni la policia ni sembla que tampoc la delegada del govern tenen massa interès a aclarir el cas. De moment, com a contrapartida, en el Congrés de Diputats, el PSOE i Podemos, el PP i Vox i Ciudadanos han votat en contra de la compareixença del ministre de l'Interior per explicar la qüestió del policia infiltrat. Insistim, no només el PP, Vox i el PSOE, que seria normal, i Ciudadanos també. No, no, Unidas Podemos també ha votat en contra de que el senyor ministre de l'Interior comparega en seu parlamentària i explique el per què hi ha infiltrats en moviments socials quan no són ni grups terroristes, ni màfies organitzades, ni narcotràfic. En fi, caldria preguntar-li-ho a més d'un. En fi, és la qüestió de la botella, el coll de la botella, que pot ser molt, o de l'embut, depèn com se mire, que pot ser molt gros o molt xicotet, i depèn quin siga el beneficiari o el perjudicat, les autoritats o la judicatura utilitzen una o una altra mesura. Més coses. Esta setmana s'ha conegut la xifra avançada, no és la definitiva, de la inflació del mes de febrer. Ha pujat 2 dècimes respecte en la interanual. Estem en el 6,1. I respecte al mes de gener ha pujat només un 1%. Destacar, evidentment, l'alimentació, que continua sent el, ja no contem les hipoteques, l'alimentació que continua absolutament desbocada davant de la inacció del govern, que no sé si pretén que els empresaris els faça llàstima, decidisquen reduir-se els marges, que s'han augmentat de manera, jo diria que quasi delictiva en els últims temps, perquè avui se donaven informacions, determinades hortalisses han baixat en els mercats d'origen, és a dir, a l'agricultor se li paga menys que fa un any. I en canvi, els productes s'han encarit una bestialitat respecte dels preus de l'any passat, perquè si a l'agricultor se li paga menys i en el supermercat està més car, no fa falta ser especialment espavilat per a saber on està, qui s'ha quedat la diferència. I el ministre d'Agricultura, el senyor Planas, que diu que tranquils, que això anirà bé, doncs bé, sí, anirà bé. No és que un servidor estiga en contra dels empresaris per estar en contra dels empresaris, en alguns casos són absolutament necessaris per al desenvolupament econòmic en un sistema capitalista, però esperar que els empresaris siguin justos i no siguin egoistes ni avariciosos és demanar, jo que sé, el sol a un misto, per exemple. Això sí, per a dir que els salaris no poden pujar perquè si no pujarà la inflació, això sí que ho tenen tots claríssim. Però què parlem, què diem dels beneficis empresarials? En fi, faria bé de nugar-se els matxos l'actual govern, perquè si no li clava mà a la qüestió de la inflació, sí, ens poden vendre la burra de que és una cosa a nivell global, que som del país d'Europa on la inflació puja menys, etc, etc. Però a la gent que va a comprar al supermercat i no li arriba a final de mes, no li vingues en gaites ni en històries. Ja han provat de baixar l'IVA i s'ha vist que també és igual. Els marges continuen engrossint-se i s'ha xuplat la rebaixa de l'IVA tranquil·lament. I mecanismes ja en la Constitució i en algunes lleis ja dels anys 80 per a poder intervindre el mercat i sa sacrosanta unitat i sa, jo que sé, aquesta espècie de teoria del caos en què s'ha convertit la societat capitalista i la tautologia esta del mercat. El mercat són especuladors, punt. I dic això perquè, en fi, ja sé que estem a 3 mesos de les eleccions municipals i autonòmiques i me fa la lleugera impressió que els partits de govern van a patir una bona davallada electoral entre, per un costat, la gent que està mosca per la pujada del preu de la vida. Ja sé que confiar en que el PP arregle la situació és com, jo que sé, posar a un piròman a apagar un incendi, però molta gent continua creient-se-ho, a banda de la multitud de gent que hi ha de dretes, que això és una cosa, no diria jo que inevitable, però que sí que té un punt de natural que ho fa que no se puga fer absolutament res. Hi ha gent que naix de dretes i és de dretes i correspon als seus interessos econòmics també ser de dretes. En fi, que a banda acabem de sumar també les pujades desorbitades de l'Euríbor, que a tota la gent que tinga una hipoteca, que molta gent pensa que la gent que té una hipoteca és que són potentats, i en molts casos és gent treballadora que treballaven els dos membres de la parella, que tot just hi podien pagar la quota de la hipoteca i que ara en estos creixements desmesurats de la quota hipotecària per la pujada dels tipus d'interès, doncs també van a tindre problemes enormes per arribar a final de mes, i si no ja veurem com comencen els desnonaments hipotecaris de nou. No direm així, però que també no deixa de plantejar-se estos dogmes que se donen per suposats. L'autoritat monetària puja els tipus d'interès per a controlar la inflació. Ah, i la pujada de les hipoteques no ajuda a pujar la inflació? O jo sóc idiota, que també pot ser. I en fi, anem a fer una pausa musical en estos moments de, no va dir de tensió, tampoc és això, i se n'anem a Bèlgica. Se n'anem a escoltar a Jacques Brel. Jacques Brel, que molta gent pensa que és francès, però era belga, o com a mínim va néixer a Bèlgica, de parla francesa, això sí. I l'anem a escoltar, no anem a posar-vos el Nemec It Pa, que l'hem posat ja algunes voltes en el programa, i a banda és la cançó més coneguda d'este bon home. No, anem a posar-vos una que també és molt divertida, la Valsa Milton de Jacques Brel. Així que vinga, vos deixem en este músic magnífic, en este cantant meravellós, que desgraciadament va morir quan era relativament jove, 49 anys. Jacques Brel, La Valse a Milton. Toute seule, tu souris déjà.
temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, chaque carrefour n'en parie que l'amour rafraîchi au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans, pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Deuxième temps de la valse, qu'on est deux, tu es dans mes bras. Deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, chaque carrefour n'en parie que l'amour rafraîchit ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, entre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir en roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps pour guider les tours du côté de l'amour. Comme les charmants, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. Charmant, une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, beaucoup plus charmant. Une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans. Chaque carrefour n'en parie que l'amour après j'ai ton printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de passion des vingt ans pour que tu mets vingt ans et pour que tu mets vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Parce que nos amants ne sont pas vingt ans de bâtiment maman là.
després d'esta exhibició vocal de Jacques Brel que acabem d'escoltar, continuem repassant algunes coses més. Esta setmana passada va tindre lloc una dimissió en bloc de la directiva d'un institut de Mislata, perquè tenien 15 alumnes amb el protocol de suïcidis, més a banda els de possibles discriminació de gènere, més els possibles assetjaments, en fi, una autèntica olla a pressió que les conselleries del RAM, és en el País Valencià, però també passa en altres centres d'altres comunitats, doncs se descarrega tota la faena en el professorat, en el claustre de professors, i ja vos apanyareu. Té igual que siguin professors, que no siguin ni psicòlegs, ni metges, ni gent que sàpia intervindre socialment, això li té igual a l'administració. Ella va carregant, va donant més protocols, més coses, que sense, evidentment, donar càrrega horària a aquestes coses, perquè se suposa que entren dins de la jornada laboral, i bé, quan passen coses, com el cas este del poble de Sallent a Barcelona, o quan passen en altres coses, ai, és que no s'ha seguit el protocol, no s'ha seguit el protocol ni se pot seguir. En fi, és una qüestió, i l'aspecte de la salut mental, que ja va anticipar Íñigo Rejón ja fa pràcticament any i mig, amb les rialles hipòcrites dels diputats del Partit Popular, doncs s'està convertint en una autèntica plaga, i l'administració faria bé en administrar els recursos, si voleu escassos o no, segons se miren, en previndre aquestes coses, però previndre'l en professionals, no com fan sempre. Tenim un problema de no sé què, creem una assignatura i que se doni en l'escola i ja està, i així pau i allà glòria. Per cert, tampoc s'ha afonat el món, ja han passat a propietat pública, titularitat pública, la majoria de les ITVs. Durant esta setmana se produirà el traspàs definitiu de totes aquelles inspeccions tècniques de vehicles que va privatitzar el govern de Eduardo Zaplana ja fa uns quants anys. Se suposa que paran la mà avantatjosament. És una cosa que està encara sub judice i no ho afirmarem perquè està encara previ a un judici, però en fi, que tornen a titularitat pública, cosa que no està mal. Les coses que són, que no són deficitàries sinó que tenen beneficis, doncs que estos beneficis recaiguen en l'administració pública, que som tots, per altra banda. I bé, les magarrufes i intents tramposos de les concessionàries per prolongar la concessió, exactament igual com fan els gestors dels hospitals públics privatitzats també pel Partit Popular, doncs fan el mateix, la mateixa història, ja ho feren en l'Hospital d'Alzira, després en el de Torrevella, i ara en els pròxims que siguen a, crec que és el de Dénia el pròxim que toca retornar a la administració pública. Tot i que si guanya el Partit Popular i Vox, no estem massa convençuts que no se tornen a privatitzar altra volta aquests serveis. I en fi, podíem parlar de moltes més coses, però ja hem sobrepassat la primera mitja hora de programa, així que anem a donar pas a la música, tot i que està sonant de fons la música, concretament, per si a algú li interessa, el que estava sonant era The Great Jazz Quartet, una absoluta meravella de Hank Jones al piano. Comencen els blues de la descoberta. Els blues de la descoberta és la secció de blues del programa, de la descoberta, òbviament, per això té un nom tan original, els blues de la descoberta, títol que ens va costar setmanes de parir perquè era molt, molt difícil, i que totes les setmanes t'ofereix uns 35-40 minuts de música dedicada al blues, a la música negra en general, al blues en particular, tot i que de quan en quan te deixem algunes gotetes de gospel o de soul per allò d'una miqueta de varietat. Ja sabeu que mai vos parlem de novetats musicals, no vos parlarem dels llançaments discogràfics o en el format que siga, té igual, que s'hagin produït en els últims mesos, i també intentarem no ser massa prolixos a l'hora d'explicar o de comentar algun dels temes o dels autors que anem a posar-vos. I com fem sempre, comencem amb el nostre recopilatori inicial, que és un disc recopilatori, com el seu propi nom indica, que anem desgranant setmana rere setmana, i que últimament, si sou oients habituals, sabreu que està dedicat al blues acústic, és a dir, blues sense electricitat. I ja vos comentàvem la setmana passada o l'anterior, ja no me'n recorde, que la veritat és que este recopilatori ens està descobrint una quantitat de músics que no coneixíem, perquè la veritat és que home, algun nom dels que apareixen sí que els conec, però per exemple el d'avui no està, no el coneixia jo de res. Es tracta d'un senyor que s'anomena Little Willie Littlefield, i este bon home, Little Willie Littlefield, que de nom original és Willie Littlefield, lo del Little se l'ha posat al principi, és un home que va néixer a Texas en l'any 31, per tant ja va morir, va morir en 2013, fa 10 anys, és a dir, però un home que va viure més de 80 anys. Ell era pianista i cantant, era natural de Texas, un poblet de Texas, i que va emigrar relativament pronte a Houston quan tenia 7 o 8 anys amb sa mare, i ahí ja va fer-se un nom. Va estar actuant fonamentalment a la zona de Texas, no només a Houston, sinó en tot l'estat de Texas, que és molt, molt gran. I en l'any 2000 se n'anà a Europa a viure, i de fet se va establir als Països Baixos, el que abans coneixíem com a Holanda, i de fet és allí on va morir en l'any 2013. En fi, no tinc tampoc moltes més informacions d'este bon home, i anem a escoltar-lo en un estàndard, Going Down Slow, una cosa així com baixant suaument o baixant espai, una cosa així. Vinga, Little Willie Littlefield, Going Down Slow.
Tell her the shape I'm in. tell her to pray for me. Forgive me for all of my sins. Tell her don't send no doctor. Doctor can't do you no good. Tell her don't send no doctor. Doctor won't do no good. It's all my fault. Didn't do the things I should. Please don't worry. This is all in my prayer. Mother, please don't worry. This is all in my prayer. Just say your son is gone. Out of this world somewhere.
Era Going Down Slow en el piano y la veu de Little Willie Littlefield. I bé, ara ja anem a territori més conegut. Anem a un dúo harmònica-guitarra, possiblement el dúo més famós de la història del blues en aquestes característiques, guitarra i harmònica. És el format per Junior Wells a l'harmònica i Buddy Guy a la guitarra. Dos figures, anava a dir senyeres, en els seus respectius instruments, que van néixer pràcticament en el mateix any, un en el 34 i un altre en el 36, Junior Wells a Memphis i Buddy Guy a Louisiana. Desgraciadament per a Junior Wells va morir en l'any 98 i afortunadament per a Buddy Guy, que porta ja quasi 90 anys i en continua viu, que jo sàpia. De moment no he trobat res de que informe que hagi de morir, que hagi mort, però en fi, ja deu tindre 87, 88 anys, que ja en són molts. Bé, estos dos músics han publicat, si no m'enganyen, jo crec que són 7 o 8 discos conjuntament. Es veu que la compenetració entre els dos era màxima i això també es nota en els discos, que són una autèntica delícia. Des d'ací vos recomanem moltíssim que escolteu discos de Junior Wells i Buddy Guy conjuntament, per separat també, perquè estan molt bé, però conjuntament és una conjunció realment interessant. D'un disc que s'anomena Alone and Acoustic, de l'any 1991, el títol ja ho diu, Alone and Acoustic, sol i acústic, anem a escoltar un és un estàndard, però tampoc excessivament conegut. S'anomena Digging My Potatoes, una cosa així com cavanto, cultivanto, conreant les meues creïlles. I bé, anem a escoltar a estos dos músics, Junior Wells, l'harmonicista, i a Buddy Guy, a la guitarra. Digging My Potatoes.
You don't love me, Mama, like I love you. You don't love me, girl, like I love you. If you love me, woman, you wouldn't have me standing around crying. I was walking out the back door when somebody was chipping in. I was walking out my back door, somebody was chipping in. Lord, it hurts so bad to hear him call your name.
Somebody's digging my potatoes, tramping on my vine. Somebody's digging my potatoes and they tramping on my vine. Lord, you know I feel bad, baby. People, Lord, they're crying, shame. Keep on stepping, mama. Don't come around my house no more. Keep on stepping, baby. Don't come around my house no more. Lord, I'm so glad to see you walk right on out that door. Lord, I need somebody to hold me in their arms. Lord, I need somebody to hold me in their arms. Lord, just make me feel good. Don't let me cry no more. Lord, I'm moving, just a move. Moving on down the line. Lord, I'm moving, just a moving. Moving on down the line. Lord, I got a real funny feeling. Little girl, I don't want you no more. I can't use you, baby. I can't use you no more. I can't use you, baby. I don't want you no more. I got to leave you, woman. I don't want you no more. You've been mean to me. You done hurt me before. I got to leave you, baby. I don't want you no more. You've been mean to me. Mean to me.
Eren Junior Wells i Buddy Guy. I dels Estats Units, des del sud profund, se n'anem a Europa. Peguem un bot i, o agarrem un avió, un transatlàntic, o si voleu una avioneta, i se n'anem a Europa, concretament a Catalunya, o més concretament a Barcelona. Anem a escoltar a Big Mama. Big Mama és el nom artístic de Montse Prat de Saba, una cantant de blues catalana, òbviament, que ja va debutar a finals del segle passat amb l'harmònica Coixa Blues Band, que és un dels grups fundadors del blues a l'estat espanyol, i que després ha fet carrera en solitari amb una veu realment característica i que a mi particularment m'agrada molt. Bé, anem, i què anem a escoltar a esta bona dona? Doncs l'anem a escoltar en un tema que s'anomena Ser o no ser. No diu que esta siga la qüestió, però sí que dic jo que és un disc de l'any 1998 que s'anomena també Ser o no ser. És concretament la de la... El títol del disc és Big Mama Electric Band, o sigui, una banda elèctrica, Ser o no ser, 1998. I quin tema anem a escoltar? Doncs el que posa títol al disc, Ser o no ser, Big Mama.
muitas bancadas é plural, com a gente cadastro, né? Nem sei quantas paraules, quantas paraules em fer callar entre quatre parets. Avui tinc la serenitat de demanar per què, de demanar. No sé quantes venjances, quantes venjances s'han comès i quantes més hi haurà. No sé quanta metralla, quanta metralla ha impactat sobre carn innocent. Ni sé quantes medalles, quantes medalles s'han lluit per haver mort de gent. Avui tinc la serenitat de demanar per què. No sé quan costa resistir, si és millor ser o no ser, però a condició d'aquí.
Era Big Mama. I ja que estàvem a Barcelona, doncs anem a fer un vot, però xicotet, i se n'anem a Gran Bretanya, concretament a Anglaterra i més concretament a Londres. Anem a escoltar a un senyor que s'anomena Ray Keith Irwin. Segurament no vos sonarà de res, perquè el nom artístic d'este senyor és Ray Gelato. Ray Gelato és el rei del swing, per dir-ho d'alguna manera. Ell és saxo tenor, fonamentalment, també canta. La seva carrera musical, ell és fill d'un d'un militar estadounidense i d'una britànica. Diu que va començar a agradar-li el jazz i el blues per la col·lecció de discos de son pare. Ja dic que el pare era un militar nord-americà destinat en Gran Bretanya, i bé, a banda de Gran Bretanya, que és el més famós ha fet, i d'Itàlia, on té també un públic molt fervorós, s'ha convertit pràcticament en el músic actual que el que el podíem anomenar no tant perdó, no tant boogie-boogie, sinó més bé swing, jam blues, és a dir, un blues d'estos marxosos que intenten fer-nos ballar. I l'anem a escoltar en un altre estàndard. Avui no sé si és que el dia va d'estàndards. El tema que anem a escoltar és Stardust, pols d'estrella o d'estrelles. No, jo diria que pols d'estrella, però bé, no sé si les estrelles tenen pols o no, pols còsmica, però anem a escoltar a Ray Gelato i la seua banda, evidentment. Pertanyen a un disc que s'anomena The Man from Uncle, de l'any 1998. Stardust, Ray Gelato. era Ray Gelato. I ara anem a un... Bueno, no sé si qualificar-lo de soul. Sí, serà soul, fonamentalment. Anem a escoltar a una diva espectacular. Es tracta d'Aretha Franklin, que no crec que no demana presentar-la especialment, perquè ja tots sabeu coses d'esta dona, l'hem posat moltes voltes en el programa. Esta cantant natural de Memphis, Tennessee, i que l'anem a escoltar en un disc de nom llarg, perquè s'anomena Aretha Franklin Sings the Great Divas Classics. Una cosa així, con Aretha Franklin canta a les grans divas clàssiques. Un disc de l'any 2014, és evidentment un recopilatori, ella va morir uns pocs anys després, va morir en 2018, i bé, anem a escoltar un tema que a molts vos sonarà, no precisament per la versió que escoltarem ara d'Aretha Franklin, però sinó una altra, concretament de Gloria Gaynor. I will survive, sobreviuré, Aretha Franklin.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking of how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from outer space, I just walked in to find you here with that there look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me. Call and go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, 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 I will survive.
Expected me to be free? Yeah, well, I'm saving all my love for someone who's loving.
Era la veu d'Aretha Franklin, una veu ja una miqueta castigada per l'edat, però en fi, encara no era la Aretha Franklin de la seva millor època, però, perquè l'edat no perdona, però encara tenia una bona veu. Ja dic, en altres discos anteriors la veu encara lluís prou més. Bé, anem a posar-vos ara un tema que... Bueno, un tema, el tema, el mateix tema no vos anem a posar, però el mateix músic que vos posarem la setmana passada. La setmana passada vos posarem a Johnny Johnson i esta setmana anem a repetir en el pianista de capçalera de Chuck Berry i l'anem a escoltar d'un disc que s'anomena Johnny B. Back, perquè este té un disc que s'anomena Johnny B. Bad, Johnny B. Back, Johnny B. 80, en fi, és un poc curiós els noms dels discos, dels LPs d'este bon home, Johnny Johnson. Bé, concretament el que anem a posar-vos és Johnny B. Back, de l'any 1995, i el tema s'anomena Just to be with you, una cosa així com estar amb tu només, o estar només amb tu, o literalment només estar amb tu. Té igual, s'entén perfectament. Així que vinga, escoltem este Just to be with you amb el piano de Johnny Johnson.
Thank you.
Esteu en la sintonia de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I bé, els blues de la descoberta, els blues de la descoberta arriben a la seua fi, perquè ja sabeu que tot el que comença acaba, i fent com totes les setmanes, vos posem un tema més i vos contarem el conte en acabant, el conte de totes les setmanes. Ja sabeu que els blues de la descoberta tornarà la setmana que ve, aproximadament en la segona mitja hora del programa, estarem fins a pràcticament la meitat de la tercera mitja hora del programa, igual ho faig una miqueta complicat, però en fi, no patiu perquè els blues de la descoberta continuarà la setmana que ve i tampoc se n'aneu perquè s'han acabat els blues, però encara queda la literatura que estava ja nervioseta a l'altre costat del vidre esperant la seua oportunitat. I bé, com anem a acabar? Doncs anem a acabar amb una miqueta de gospel. Gospel, bueno, qualificar-lo de gospel és un poc curiós perquè alguns troben antecedents importants del rock en esta dona. Es tracta de la Sister Rosetta Thorpe, una cantant de gospel, això sí que s'ha de dir, una virtuosa de la guitarra també per altra banda, i que va omplir teatres en els anys 30 i 40. Concretament la gravació que anem a posar-vos avui són temes seus gravats des de l'any 1938 a l'any 1949. Va ser una de les primeres dones en agafar la guitarra elèctrica, en fi, un compendi de novetats d'esta dona que la veritat és que va revolucionar el moviment gospel fonamentalment i la música en general. Ja dic que moltes troben en ella l'antecedent més immediat del futur rock and roll. I bé, per a clavar-vos en aquest panorama, anem a posar-vos un tema molt curt, no arriba ni a 3 minuts, s'anomena Rock Me. Rock, imagina que la majoria de gent ho sap, significa esgrunçar, sí, esgrunçar, aproximadament. Així que Rock Me, esgrunçam. Sister Rosetta Thorpe i els blues de la descoberta que tornaran la setmana que ve. No vos perdeu el tema que val la pena realment. Vinga.
That I'm saying, wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. But oh, if you leave me, I will die. You hide me in the about love, only feed me till I want no more. Then you take me to your blessed home above. Make my journey brighter. You make my burden lighter. Do good wherever I can. Oh, let thou praise and thrill me. Thou love and kindness fill me. Then you hold me. Hold me in the hollow of thy hand. You hide me in thy bosom. Tell the storm of life. Rock me
A hores d'ara, tècnicament és mort. Ja no existeix realment. La sentència devien haver-la dictada feia hores en alguna llunyana estança on un grup d'homes ben vestits, després de consultar informes, ponderar situacions i contextos, repassar expedients i escoltar infiltrats, no havien tingut el més mínim dubte, ni menys encara havien sospesat la possibilitat de donar-li la menor oportunitat de defensa. El càstig per als espies i per als traïdors, tothom ho sabia, era la mort, sense apel·lació possible. Una mort sumària que qualsevol membre de l'organització que trobara el culpable estava obligat a executar sense excuses. Eloi, ben ocult en un amagatall secret, intenta més que res per mirar de passar aquelles hores interminables i inactives, sense avorrir-se en excés, rebobinar les causes de la situació actual. Refà les passes que l'han portat de ser una persona de confiança a convertir-se en un reu de mort. Amb una sensació de fatalitat que el paralitza, però alhora el conforta, repassa una vegada i una altra els motius que l'han impel·lit a actuar de confident de la policia, a col·laborar en la desarticulació d'aquell entramat mafiós en què ha treballat, entre el qual ha viscut des que tenia 15 anys, quan va ser reclutat entre l'escòria d'un barri marginal. Per al jovenet espavilat que era llavors, allò havia representat la descoberta d'una realitat que, des del seu barri, només havia entrellucat entre inhalacions de cola i petits robatoris que tot just s'hi en donaven prou per alcohol, drogues i armes. La pertinença a la banda va suposar l'ascens a un nivell superior de la delinqüència, en el qual la violència només s'usava quan era estrictament necessària, o si ho manaven des de dalt, on la policia no era sempre l'enemic, i on la misèria del dia a dia deixava pas a roba cara, cotxes de marca i dones atractives. El que més havia agraït Eloi durant els primers anys era sobretot l'emoció de saber-se membre d'una gran família, on tots es coneixien, en què tots s'apreciaven i es tenien mútua lleialtat. Sentiments que no havia experimentat mai amb la seua família biològica, si és que el seu germà major podia considerar-se com a tal. És cert que l'organització imposava unes regles estrictes que ningú gosava qüestionar, ni tan sols fer-ne broma, i mantenia uns intocables principis d'autoritat, disciplina, estructura tancada i obediència. Unes normes amb les quals se sentia ben còmode, fins i tot feliç. Quan tornava al barri de procedència per visitar el seu germà, notava que era l'emissor de l'enveja que detectava en els antics col·legues, que li admiraven el vestuari i la posa, i que comentaven la sort que havia tingut de formar part del grup. Per la seva banda, Eloi no podia evitar sentir commiseració per aquells desgraciats que no podrien eixir mai de la misèria, que continuarien vivint de subsidis i treballs mal pagats, que s'emborratxaven dia sí i l'altre també, encara que fora a crèdit. Al cap d'uns anys, Eloi va despertar-se un dia neguitós, amb una espècie de malestar psíquic que li entumia l'enteniment. Després de fer-se un cafè amb llet i unes pastes, va notar com la sensació se li concentrava en el cap, com si una idea, un pensament, intentara fer-se un lloc en el cervell per aflorar en la seua consciència. No va ser capaç de verbalitzar-la, sinó hores més tard, amb un cendrer a vessar i una botella de whisky buida. La senzillesa de la resposta el va aterrir més que el contingut mateix. Estava avorrit, corcat per la rutina i l'obediència submissa, amb la necessitat perentòria de fer un tomb a la seva vida. Li va costar molt comprendre què l'havia conduït a aquella situació, quines havien estat les causes per les quals els somnis havien esdevingut malsons, la companyonia ressentiment i el vincle familiar un carreró sense eixida. Era dur per a ell admetre que l'organització, la qual havia considerat com una autèntica família, era ambiciosa, cruel, hipòcrita i venjativa, exactament igual com la societat legal a la qual extorquia i de qui s'alimentava. Una associació que li oferia empara i treball, però que a canvi li demanava una fidelitat i dedicació absolutes. No és que delinquir el neguitejara, i estava acostumat des de menut, sinó que cada volta li costava més obeir unes ordres sense saber-ne el motiu últim. No volia ser un mer instrument en mans d'altri. Va assumir que calia fer alguna cosa, però no sabia quina. Va estar una temporada ostensiblement nerviós, fins que un dia, per primera vegada, va errar un tret en una acció senzilla. Els companys el van mirar estranyats. A Eloi li deu passar alguna. Van suposar que es tractava d'algun problema amb Laura, la nòvia que mantenia des de feia 3 anys. Eloi, visiblement desencaixat, va demanar disculpes per la seua falta, que podia haver posat en perill la vida d'algun company. Mentre tornaven en cotxe al local, ho va veure tot més clar. Calia fugir, començar de zero en una altra ciutat ben lluny d'aquesta, sense lligams amb el passat, sense que ningú coneguera el seu currículum. L'única alternativa possible era acudir a la policia. Era conscient que l'organització no consentiria mai que desapareguera. En sabia massa coses. El més probable era que a la menor sospita apareguera cosit a trets en qualsevol solar abandonat. El principal problema que el paralitzava era Laura. L'estimava i si ell fugia deixant-la en la seua sort, l'estava condemnant a mort. Malgrat tot, va posar-se en contacte amb la policia i va portar un doble joc durant alguns mesos, fent equilibris i jugant a la ruleta russa. Sabia que l'organització també tenia homes infiltrats en la policia i que qualsevol passa en fals representava una mort segura. Va explicar al detectiu en cap tot el que sabia de la família. Va donar noms, connexions i negocis en aparença legals. Va col·laborar en tot el que li demanàrem amb la promesa d'una nova identitat dins del programa de testimonis protegits. Inevitablement, algú de la policia se n'anà de la llengua i va ser descobert. Va tenir sort que un bon company el va advertir a temps i va poder fugir a l'amagatall on ara es troba i que, en previsió, havia preparat per salvar aquesta contingència. Fa pocs minuts s'ha posat en contacte amb el seu enllaç en la policia i li ha demanat protecció per a Laura i instruccions. Li han indicat que continuï ocult perquè l'operació de desmantellament de l'organització està a punt d'iniciar-se. Ha pensat en Laura amb pena i impotència, perquè a hores d'ara deu ser ja morta. Tancat al cau, pensa que si tot ix segons estava previst, acabada l'operació li proporcionaran una nova identitat i una nova cara en una ciutat a l'altre extrem del país, amb un treball acceptable i ben pagat. Però sap que es trobarà buit, nu i exsangüe, com si l'hagueren escatat per dins i per fora, disposat a encarar una nova vida que, ara se n'adona, inevitablement haurà de convertir-se en tediosa i rutinària. Malgrat tot, pensa que ha pagat la pena i té la secreta esperança que algun dia un bri d'il·lusió aparega en l'herb del futur que l'espera.
mine. The clouds will part, the sun will shine one day. You will be mine. One day you will arise to see the stars within my eyes. One day you will be
fins ahir. Ara tindré temps i podré per fi aprendre a llegir. Gràcies, Déu meu, tinc la dona a l'hospital. Solament s'ha trencat el coll. S'hauria pogut fer més mal. Gràcies, Déu meu. Jersei de llana i l'any que ve no tindré fred. Gràcies, Déu meu, tinc un fill que no té braços, però n'hi han posat dos de plàstic. Diuen que són molt eficaços. Gràcies, Déu meu, m'han dit que a molts llocs hi ha guerra i s'ho passen molt malament. Tenim sort que aquí hi hagi pau. Gràcies, Déu meu, el món aniria millor si tothom pensés com jo. Sempre hi ha algú que està pitjor. No tingueu tanta ambició i sobretot no oblideu el gràcies, Déu meu.
Dins dels teus ulls se m'esborra el nom, desesperadament. Te'l dic baixet, a cau d'orella. També dic, la pluja ha netejat les teulades. Ja han dit que demà també plourà. Desesperadament, tu i jo sabem que moriré una mica amb el teu esguard i en dic el meu nom, suaument, perquè no l'oblides. Tu i jo sabem que la pluja no serà mai més, que mai més no serà el matí, com un llibre per començar. I et dic tot el que tu i jo sabem per preservar l'esguard que mica en mica amb tu s'esborra. El cel de ponent a l'estiu, els ulls de la tarda, els ocells de dia, els dies sense retorn, els matins de cristall clar, les nits sense lluna, la música eterna de la nit, l'embriaguesa i la set, la fam i la memòria, la llum del vent que vessa sobre els cims i els gossos abandonats, els nens abandonats, els vells abandonats, les dones sense veu, els homes que moren dempeus, els homes que moren oblidats i les pasteres trencades, les vides trencades, les morts que apenes foren i la bellesa terrible del món i la bellesa terrible dels morts. Ningú no pot fer amb tu el camí. Ningú no sap de quin color és l'horitzó quan es trenca, de quin color és el matí que s'obri com una flor, al mig del desert o de les ones. Segueixes un vaixell sense deixant. Vull dir que diré suaument el teu nom i el meu. Vull dir que la teua música ressona com cada tarda contra les parets de l'oblit. A partir d'aquesta estació, on venia a buscar-te amb por que no arribares, no t'he sentit aquest viatge, des del no-res de les vies, brutes d'espera i de nit. Voldria parlar-te d'allal, que ha desaparegut, amb el seu somriure d'arena. Voldria parlar-te de Michal, del blau tan fràgil dels seus ulls, i voldria dir-te que no és fàcil portar l'alegria dins la bossa, amb el bitllet del concert i en la consciència de tanta incertesa que travessa les vies entre runes i desfeta. I voldria que parlàrem del meu passat sense mirar aquestes vies brutes de cansament i renúncies. I voldria que parlàrem del meu passat sense mirar aquest món que quedarà fora de la sala on Maria Joao Pires crearà una mar de llum que s'ofegarà la tristesa quotidiana. I voldria dir-te que el crepuscle corre amb el tren cap a l'oblit, que el crepuscle és una barca que naufraga contra la vida, i voldria esperar-te en aquesta estació on sempre arribaves.
Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente y la madre. madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él.
Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles.
Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay, señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan: ay, señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará?
Bé, fins així ha arribat la descoberta per l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora. Sempre en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també emetent a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I és des d'aquesta mateixa pàgina, radioclara.org, des d'on pots col·laborar a que este projecte comunicatiu continuï endavant. Trobaràs diverses maneres de col·laborar econòmicament amb el sosteniment, amb la subsistència d'esta emissora que imagine que escoltes perquè t'agraden alguns dels continguts, t'agrada la línia editorial si és que n'hi ha, o simplement t'agrada la música que posem, perquè no és la música que sona en la majoria d'emissores. Així que, si pots ajudar-nos, fes-ho, que t'ho agrairem sobremanera. I és que les coses estan ja pràcticament a punt d'entrar en falles. Ja comencen les mascletaes, ja comencen les multituds pels carrers i, mentrestant, tenim el problema de les renovables en aquests parcs fotovoltaics enormes que volen muntar i que ho fan en el beneplàcit, amb el beneplàcit de la senyora ministra vicepresidenta de Transició Ecològica, que no sembla que siga excessivament ecològica. En fi, Teresa Rivera, aconseguir és l'excepció ibèrica, però t'estàs cobrint de merda. I ara també han autoritzat no sé quants quilòmetres i quilòmetres quadrats de mar per a la instal·lació de molins de vent en la mar. El respecte al paisatge no sembla que siga una de les prioritats del Ministeri. Que això sí, tots els anys s'inclina per anar canviant arena de lloc, arena que al primer temporal se'n va a fer la mà, o a la mar, millor dit. En fi, que se ho faça millar la senyora vicepresidenta. I nosaltres anem a dir-te el nom dels autors dels textos que t'he llegit avui. El conte era de Josep Fuster i els poemes d'Anna Montero. I nosaltres anem a fer el que fem totes les setmanes, despedir-nos de la millor manera que sabem, és a dir, fent-te besos, besos metafòrics, besos hercians, que tu, si vols, els empomes i te'ls estampes en la part de la teua anatomia que tu tries, o simplement pots deixar-los caure. Vinga, més besos i fins la setmana que ve. I recorda, sí, sigues moderadament feliç.